Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha dit aquesta nit encara que Ucraïna mereix entrar a l'OTAN i ha advocat per tornar immediatament a la taula de negociacions per posar fi a la guerra desencadenada per la invasió russa. Erdogan ha recordat que el seu govern intenta intervenir perquè s'assoleixi una solució diplomàtica al conflicte bèl·lic, ha promès seguir treballant amb aquest objectiu i ha parlat en aquest context d'una pau justa en què no hi ha perdedors. També ha promès que Turquia ajudarà a la reconstrucció d'Ucraïna després de la guerra. De la seva banda, Volodymyr Zelensky ha agraït a Erdogan el seu suport a l'aspiració d'Ucraïna a integrar-se a l'OTAN. Zelensky, el president ucraïnès, ha arribat aquest divendres a la tarda a Turquia des d'Eslovàquia en el marc d'una gira per països socis de l'Aliança Atlàntica per buscar suports de cara a la cimera que se celebrarà l'11 i el 12 de juliol a Lituània, i on Kiev aspira a rebre una invitació formal per unir-se a l'OTAN quan acabi la guerra. Encara parlant de la guerra, els Estats Units proveiran a Ucraïna amb bombes de dispersió sota el pretext que Rússia també les utilitza, malgrat que una convenció internacional ha barrat el pas al seu ús pel gran nombre de víctimes civils que provoquen. Washington sosté que Kiev s'ha compromès a utilitzar-les amb prudència. Sentim l'assessor de Seguretat Nacional, Jack Sullivan.
Reconeixem que les bombes de dispersió generen un risc de danys a civils per les municions sense explotar. Per això hem ajornat la decisió tant com hem pogut. Però també hi ha un enorme risc de danys a civils si les tropes i tancs russos superen les posicions ucraïneses i prenen més territori i subjuguen més civils ucraïnesos perquè Ucraïna no té prou artilleria. Això és intolerable per nosaltres.
Del territori, un home i un nen han estat ferits al descarrilar un vagó de la Festa Major de Sils a la Selva aquest divendres. A 2:15 de la nit, el vagó on anaven els dos ferits ha sortit de la via d'una atracció. El menor hauria patit lesions menors i l'adult hauria quedat ferit a la zona de les costelles. Comissions Obreres considera que hi ha dèficits greus en l'organització, planificació i comunicació de la feina a la mina de Súria, on al març van morir 3 geòlegs. En l'informe del sindicat sobre l'accident, alerten que els vigilants tenen una sobrecàrrega de feina i que els factors de risc i continuen sent. I la Generalitat i el Govern d'Espanya firmen els protocols per construir la Ronda Nord, la prolongació de la B40 entre Sabadell i Terrassa. L'acord preveu la transferència de més de 900 milions d'euros per altres millores d'infraestructures, com ara accessos a l'AP7 i a l'AP2, la pacificació de la Nacional 2 al Maresme, l'Eix Pirinenc i intercanviadors entre Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat al Vallès. I els Estats Units han aprovat el primer medicament per alentir la progressió de l'Alzheimer. En la investigació hi ha hagut participació catalana. Ara s'espera que en els propers mesos l'aprovi l'Agència Europea de Medicaments. El nou fàrmac ha frenat la progressió de la malaltia en un 27% dels pacients i aconsegueix guanyar uns 4 mesos si es pren durant un any i mig. En l'estudi hi han participat uns 1.800 pacients i l'Ace Alzheimer Center Barcelona ha aportat el 20% dels malalts. La neuròloga i directora mèdica del centre, Mercè Boada, explica per què es tracta d'un pas important, tot i que els efectes del nou fàrmac són modestos.
L'últim tractament d'Alzheimer que teníem, que és el que donem, doncs és del 2003, 20 anys per arribar aquí. Si avui en 20 anys tenim una cosa com la que tenim, podem estar contents, podem tirar focs d'artifici.
Esports, l'Ale Joel Parra firmarà amb el Barça de bàsquet per les 4 pròximes temporades. El president del Joventut de Badalona, Juanan Morales, mostra la seva decepció i resignació als micròfons de Catalunya Ràdio. Morales afirma que la clàusula d'1 milió d'euros no compensa la formació del jugador de 23 anys. Mentrestant, el Barça ha presentat una oferta a l'ACB pel pivot espanyol Willy Hernán Gómez. El Madrid té fins al dia 12 per igualar l'oferta. En futbol, l'extècnic del Barça, Ronald Koeman, es mostra crític amb la política de fitxatges del club blaugrana. Reconeix la qualitat de Gundogan i Íñigo Martínez, però considera que el club no aposta pel futur. El comitè de competició ratifica la sanció del tancament de Cornellà al Prat per dos partits. L'Espanyol traspassa Toni Vilena al Panathinaikos grec. El Girona fa oficial el fitxatge del lateral neerlandès Daley Blind, de 33 anys, que ve del Bayern de Munic. I el Tour de França, tres victòries d'etapa per l'esprinter belga Jasper Philipsen de l'equip Alpecin. La setena etapa ha acabat a Bordeus. El danès Jonas Vingegaard del Jumbo segueix de líder.
Fins aquí les notícies.
Dins d'un plat hi viu la història de moltes dones.
Les dones i els dies.
Si la cuina mediàtica passa pels xefs, en la majoria homes, la cuina de cada dia passa per les dones amb les receptes que entre nosaltres compartim. En l'últim programa de la temporada, a Les dones i els dies, aquest dissabte, fem un viatge amb emissions zero a la cuina de cada casa. Bon profit.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els dissabtes a la mitjanit. També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Soc l'Òscar Danielo, de la Fe i les Flores Azules, i res, només dir moltes felicitats, Catalunya Ràdio, per molts anys, que això no s'aturi mai. Una abraçada ben forta.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Seguim a la finestra indiscreta.
Estic segur que no cal Shazam ni cap sistema més per identificar aquesta peça d'Andrew Lloyd Webber i Tim Rice per Jesucrist Superstar, amb què comencem la segona part de la finestra indiscreta d'aquest últim programa de la temporada, perquè el 7 d'agost del 1973 Jesucrist, Maria Magdalena i tots els apòstols van trepitjar la catifa vermella del cinema on s'estrenava la versió cinematogràfica del musical. Curiosament, fa, per tant, 50 anys, mig segle de l'existència de Jesucrist Superstar, flipa amb en Donguilles, l'any que Andrew Lloyd Webber, el fill de puta d'Andrew Lloyd Webber, ha fet 75 anys, i amb el director de la pel·lícula, Norman Jewison, que té 97 i encara aguanta espelma, però no, ja no roda. Bé, ho dic aprofitant això, que el Llorenç ens fa l'aportació següent. Jo faig ràdio local i he escrit i presentat concursos destinats a l'audiència i jo sé el que passa. Si són difícils, ningú truca o escriu. Per tant, és un fracàs. Si són molt fàcils, no tenen gràcia i de vegades sempre guanyen els mateixos. Complicat. Jo us faig una proposta de canvi al concurs. En comptes d'encertar la pel·lícula de cada setmana, poseu el tall i dieu el títol. D'aquesta manera s'ha acabat el truquet de fer servir Shazam o Soundhound per acertar el títol. ¿Estás de acuerdo, Javi?
Estoy de acuerdo, te lo he comentado hace
sí,
un rato.
Sí, sí, por eso, por eso.
Coincidimos los dos, la verdad es que es curioso.
Després podeu fer dues preguntes sobre algun fet poc conegut de la pel·lícula o alguna relació de la pel·li amb una altra pel·lícula, etc. I si s'encerta una pregunta, un punt. Si s'encerten les dues, tres punts. I el concurs no consisteix en identificar la pel·lícula a través de la música i de Shazam. Com ho veus, això, Sílvia?
Però llavors perdríem una de les millors coses del concurs, que és veure la cara, ara m'estan mirant les dues, de les nostres tertulianes i dels nostres tertulians allà esforçant-se.
La cara de flipar.
I està superconcentrat per dir ho he d'encertar, ho he de saber, ho he de conèixer.
Va, passarà igual, però amb una pregunta que es farà no, d'una altra manera. No, és el mateix. Bueno,
hi ha gent que no tenim Shazam al mòbil.
Alba, exacte. Tu tens Shazam, tu?
Jo sí que en tinc.
Però no l'utilitzo pel concurs, eh? No l'utilitzo pel concurs. A mi les pistes de l'Alfons em sembla que és una cosa que no s'ha de perdre.
És que no s'ha de perdre.
Jo el que crec és que la cara que posem no és per la música, sinó per les pistes. Jo no els dic pistes, sinó jeroglífics.
M'encanta. Jo ho passo també.
Ha arribat el moment de resoldre l'últim concurs de la temporada.
¿Qué diablos estáis diciendo? ¿Qué palabrota es esa?
¿Sabes? Se dice cuando no se sabe qué decir.
Bueno, yo siempre sé qué decir. Y ahora ya os podéis marchar.
Sí, papá.
Supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso, quien con rapidez lo dice suena talentoso. Supercalifragilisticoespialidoso.
Because I was afraid to speak when I was just a man. La versió original, sisplau.
Sí, sempre.
Bé, doncs, fàcil o difícil, Javier?
Bueno, yo creo que era bastante fácil. Comparado con ha ido todo el año.
Era molt fàcil, Àlex, molt.
Comparar com ha ido el año ha sido bastante fácil.
Un regal.
Fàcil o difícil, la
Violeta? Un regal.
Però qui diu el títol d'aquesta pel·lícula? Els tres, va. Un, dos, tres.
Mary Poppins.
Efectivament. Quin entusiasme que posem. Mare de Déu, senyor, eh?
I no hi havia jeroglífic aquí?
No hi havia pista. No hi havia pista. Tu pots creure, eh? Espera, sí que hi havia una pregunteta
no,
suplementària.
No, perquè hi havia extra, exacte.
Ah, la pregunta extra sí, eh? No hi havia pista. Sí.
La Blanca... La bossa...
No, ai,
no,
no
sé. Jo crec que l'Àlex és més bo que... L'Alfons li agrada complicar
més el tema. Era l'últim de la temporada i vaig preguntar pel punt de... afegit. A Mary Poppins volen molt. Sí, no? Quins personatges de conte van volar tant com ells i elles damunt de Londres? L'honor pel Javi.
El Javi.
Jo espero no equivocar-me. Jo crec que era Wendy i sus hermanos. Peter Pan.
Evidentment! Doncs amb això, un punt més, i fent ja el còmput total i la suma, que ràpidament està fet, perquè tenim... Això sí, us podeu imaginar, tenim 64 encertants, eh? Que es diu de seguida, eh? 64. Èxit total de la temporada, però vam posar molt fàcil. Et toca a tu el DVD, el CD i el llibre de l'últim concurs de la temporada. Sílvia, tenim, no?
Sí.
Val. Doncs DVD, CD i... Què no he dit?
Llibre.
Llibre. Per qui? De l'1 al...
64, no m'has
dit. Doncs vinga.
El 6.
El número 6, senyores i senyors. Quin número tan curiós. Felicitem a Ivan Santano.
Olé, olé.
I ara arriba el moment en què havent fet la suma, jo l'anava fent al llarg de tota la temporada, eh? I ràpidament no ha calgut esperar aquest minut final perquè hi ha una persona que ja ho tenia guanyat, passés el que passés, no?
Però hem d'explicar què guanya perquè sí. És molt, molt xulo. Jo ho he intentat robar però no m'han deixat.
Moltes coses, mira... 10 entrades dobles per anar fins a final d'any a les sessions que vulgueu de cinema de la companyia Mubi, és a dir, el que abans era Balanyà, ara es diu Mubi. Ho sabíeu, això?
No, no ho sabia.
Sí, hi ha hagut una remodelació del grup Balanyà. Ja Balanyà és teatres i Mubi és cinema. I s'escriu M-O-O-B-Y. Per tant, l'Arenes, l'Aribau, Balmes, Bosque, Glòries, Gran Sarrià... Tots aquests, perquè fan projeccions en versió original, i ha de ser anar a versió original, que sempre defensem aquí...
Sí, sempre programa, versió original.
No? Per tant, a banda d'això, un paquetón de pel·lícules que no te les acabaràs, però vull dir, l'he preparat jo...
Ara estava mirant i pensava, ho has preparat tu?
Ho he preparat jo, i són glorioses, Sílvia Andrés.
Això no tinc cap mena de dubte.
O sigui, sortiran per les orelles, els guanyadors o guanyadora... per primera vegada en la història de la finestra indiscreta, el gran premi de la temporada és per una dona i aquesta dona és Mariló Andrés! Una mica d'entusiasme!
Visca, Mariló! Felicitats! Ole, ole!
Javi, tú eres de los concursantes, pero no, no, no.
Bueno, la idea, como siempre se dice, lo importante es participar.
Y tan.
Això.
Felicitats, Mariló. Felicitats. Pel doble premi, el premi físic i el premi de ser la primera dona guanyant un premi.
You keep saying you got something for me. No han parat de caminar les botes de Nancy Sinatra i ens serviran, pensant en Stanley Kubrick, per moltes raons, per donar pas al llibre del Josep Maria Bunyol, que també és company del programa i ens ha portat les darreres setmanes aquesta idea diabòlica de dir... Per exemple, ho podíem proposar, per la temporada que ve ja, la primera. A veure, per exemple... D'aquí a aquí, en sis passes, digues un nom del cinema.
Un nom
qualsevol,
del cinema, eh?
Qualsevol.
Doncs Sigourney Weaver.
Sigourney Weaver, digues un altre nom del cinema. El que vulguis.
Harrison Ford.
Doncs, home, però aquest és facilet, eh? De Sigourney Weaver a Harrison Ford en sis passes. El problema és que has de fer les sis passes. I, per tant, has d'anar a buscar com si començar per una punta i acabar l'última. Li diré el Josep Maria Bunyol. Ben aviat, Josep Maria Bunyol, parla'ns del llibre. Amigues i amics, aquest personatge que és el Josep Maria Bunyol us ha ofert un llibre que ja fa unes setmanes que circula, que es diu Prou un grapat d'històries, que ha editat ara llibres i que és, jo diria, la conseqüència, evidentment, d'una curiositat infinita i també d'una imaginació superlativa a l'hora de traslladar al paper tot allò que un pot recapitular i no sé fins a quin punt contrastar o no, estimat Josep Maria.
Clar, això ho hem comentat moltes vegades tu i jo, que aquest llibre es podria dir Si non è vero, è ben trovato. Seria un títol alternatiu molt vàlid.
És un gènere preciós, el Si non è vero, è ben trovato.
I tant, i tant. Nosaltres, de fet, bé, en el programa que fa J-Cat al Memento, que fem, repassem carreres i biografies de grans noms de la història del cinema, donem moltes dades que les trobes, que de vegades estan recollides no només a l'IMDB, també en biografies, en paper imprès, però que mai tens la validació 100% de que allò va passar tal com s'explica en aquella biografia, en aquella pàgina web. Normalment, quan trobo alguna cosa a internet, busco de refrendar-ho en una font escrita, perquè sempre penses que quan algú ho ha imprès li ha donat més valor, però també hi havia l'imprimer la leyenda.
Exactament.
De Liberty Valance.
Si tens un dubte entre la veritat i la llegenda, queda't amb la llegenda, si és possible.
És evident que jo em dec haver basat en més d'una llegenda que està impresa. Però vaja, en tot cas, li hem donat una forma, intentant combinar les dades més o menys contrastades i rigoroses amb el que tu deies, amb exercicis de fabulació sobre moments mítics del cinema.
Així és com desfilen Helena, Marlene, en fi, Alfred, Llorenç, Llobet Gràcia, Cliff, Leone, Romero, Kubrick, etc. En un llibre que conté fins i tot delicatessens com Tarkovsky o moments inimaginables amb Sergi López. Tu ets un gran mitòman, en realitat?
Jo crec que amb el temps la mitomania s'atenua, sobretot quan... Com tu saps, no? Quan treballes en mitjans i acabes parlant de vegades amb persones que són molt famoses, i llavors tu estàs al seu costat entrevistant-los i veus que són persones com tu, no? De vegades persones amb virtuts i altres amb defectes també, no? Doncs al final acabes atenuant-te una mica. Jo crec que sóc més mitòman de les obres que aquestes persones han fet que no pas de les persones en si. És a dir, Stanley Kubrick, per exemple, no? Que és un dels relats, n'hi ha 18 en el llibre, i un és la seva obsessió per fer un Napoleó que finalment Steven Spielberg acabarà convertint en minissèrie.
El lladre d'històries alienes.
És que l'Spielberg m'ha anat molt bé per la promoció del llibre en aquest sentit també, no? Però vaja, que Kubrick té tota una aura de geni solitari, creador, exigent, perfeccionista, i al final jo prefereixo quedar-me amb les seves obres, amb les seves pel·lícules, que no pas el que fem sempre, de fet tu també ho fas, no? Al final, i és un mantra que he repetit molt últimament, separar l'obra de la persona, no?
Per tant, els baixes del pedestal i els poses a la condició humana.
Una mica, i per exemple, el Sergi López és l'exemple ideal de persona que mai s'ha mitificat a si mateixa, i això és important, no? I és l'únic de tots els 18 relats que hi ha que està contrastat al 100%, perquè ell generosament em va dedicar una hora i mitja amb una trobada virtual per explicar-me coses que deu haver explicat moltes vegades, altres no tant, dels seus inicis a França, no? Mm.
Preguntes ràpides. La història que no és inclòs i que més pena et fa no haver-la pogut posar al costat de les altres.
Jo tenia una llista llarga, d'unes 25, però, per exemple, t'he de confessar...
O sigui, el segon volum que prepares per d'aquí dos anys.
Tant de bo, tant de bo. Una que ens va quedar fora, m'hagués agradat explicar quan Gene Kelly roda l'escena mítica de Cantant sota la pluja, mm-hmm. segons diuen, refredat, i totes les anècdotes que envolten un rodatge d'uns minuts de cinema que són or pur.
La que més ràbia et va fer perquè no et va acabar sortint i potser la vas haver d'eliminar perquè no estaves content.
No, més que això, és que n'hi ha una que tenia clar que la volia incloure, però al final, com que ja hi ha un relat, que és l'accident de cotxe de Montgomery Cliff, que ja té un component dramàtic important, volia explicar la història de la Jean Seberg. Mm. I la història de com arriba a enterrar una filla que mor al cap d'uns dies, doncs sense que estigui tapada, perquè hi havia els rumors que sí, era la filla d'un pantera negre. I ella, doncs, tota la història de com l'FBI li punxava els telèfons, la perseguia... Però la vam decidir apartar perquè vam voler que no totes les històries... Ja hi havia algunes històries una mica més dramàtiques, com a Llorenç Llobet Gràcia, que perd un fill...
Hi ha una cosa que jo els diria als de l'editorial, i és un consell per ells, eh?
Endavant.
I és que... posin una foto de, haurien de posar una foto de cada capítol perquè la gent pugui veure la cara, per exemple, Llorenç Llobet Gràcia, la gent no sap quina cara fa ni això, i llavors això com un, et queda com una intriga, no?, de veure...
Sí, jo he intentat descriure'ls una mica, però clar, amb les imatges tampoc del Llorenç Llobet Gràcia sí que n'hi ha, evidentment, però vaja, hi ha molts personatges que, per exemple, la seva cara ha anat canviant molt amb el temps, el George Romero, que roda La nit dels morts vivents. És un home sense barba, amb unes ulleres de pasta negra, una mica com el Sergio Leone. Eh? Mm-hmm. Són dos personatges mm-hmm. que de joves són doncs, uns nois amb ulleres de pasta negra que després afegeixen la barba a la seva imatge, tots dos. En canvi, en el moment en què relato les històries, no la porten aquella barba. Aleshores, això ho he intentat deixar clar en les descripcions escrites, però sí, tens raó que estaria bé. Sí que tenim al final un... que això fa... posa molts deures a la gent, suposo, un índex de les pel·lícules que apareixen citades en el llibre, perquè, és clar, no ens centrem en una només, sinó que van sortint molts noms, de vegades esquitxades, no?, referents molt ràpids, però que apareixen en una llista al final per si algú té curiositat per reveure-les.
Quan arribeu a la cinquena edició, o a la desena edició, digue'ls als darrers llibres que parlin amb la Filmoteca de Catalunya i que facin una exposició d'aquestes que fan temàtiques.
És bona idea.
I un cicle de pel·lícules de les que estan en el llibre i també una exposició on hi hagi de cada capítol una vitrina amb la foto del personatge i ja està, i detalls de la pel·lícula.
És bona idea. De tota manera, has de saber que només per una imatge que hi ha al llibre, que és la de la portada, del rodatge de 2001, ja hi va haver problemes, eh? Aquesta imatge...
costa una fortuna.
Aquesta imatge és d'un banc d'imatges que l'hem pogut trobar, però n'hi havia una, ho explico de vegades, que m'agrada més, que és de la mateixa sessió de fotos del mateix moment, que és aquell moment de 2001 en què Bowman arriba a aquella sala com rococó, amb aquells mobles blancs. I en el llibre la imatge que apareix és Kubrick provant la càmera davant del Kirk d'Ulea. No? Però n'hi havia una altra en què sortia més gent, m'agradava més, tenia un gran angular la imatge, i era del mateix fotògraf, el Keith Hampshire. I us he de dir... que el Keith Hampshire és un senyor que està en actiu, que té pàgina web i que l'editor va escriure's amb ell. És a dir, ens vam escriure amb una persona que va ser el rodatge de 2001, que només per això ja, tu que parlaves de mitomania, aquí sí que vaig dir, ostres, és gros això.
Té una entrevista.
Té una entrevista aquest senyor. Sí. I aquest senyor va dir, jo no sé qui té els drets, fa molts anys que ho vaig fer això, però jo no tinc cap problema en que poseu les meves fotos, la que sigui, a la portada.
Moltíssimes gràcies, Josep Maria.
Moltes gràcies a vosaltres.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
No, hemos llegado a un acuerdo. Vamos a seguir juntos, pero con libertad para salir con otros. Y aprovechar lo que salga. Ya sé, en la universidad las hay que se arriman, ¿eh?
1 d'agost del 1973, mig segle en cotxe pels carrers de Central Valley, a Califòrnia, al costat de Los Angeles. És l'any 1962, és l'origen de la nostàlgia dels 50 i el punt de partida de George Lucas i també, evidentment, dels grisers, o sigui, els que semblen de gris. És una pel·lícula on surt Harrison Ford fent d'Alfalfa. Bé, no, Bob Falfa, un momentet. De quina pel·lícula estic parlant?
American Graffiti.
American... Posa't el micro, no tinguis por.
American Graffiti.
American Graffiti és un altre dels aniversaris d'aquest estiu que hem de celebrar. Per cert, Harrison Ford,
té un gatet.
Programa, tu no podies evitar deixar anar una perla de Harrison Ford.
Per descomptat. És a dir, abans he parlat del fill de puta d'Andrew Lloyd Webber i ara puc afegir el fill de puta de Harrison Ford.
Que deixem aquest tema.
Una de les persones més desagradables.
L'Oriol, des de l'altra banda, està posant-se la mà. Bueno, el front és l'últim programa. Ataca. No passa res. A veure, la setmana que ve que s'estrena Missió Impossible 7 i molts pensaven que hi hauria 7... la 8, i que després Tom Cruise es retiraria. Pues us haig de dir que no, perquè ha decidit continuar 20 anys més, que vol imitar a Harrison Ford. La cara de la Violeta és un poema, i es vol retirar a Violeta als 80 anys.
Però es vol retirar fent Missió Impossible.
Fent Missió Impossible.
Cap problema.
Super cap problema.
M'agraden totes, cada cop més.
Però als 80 anys, que com farà les acrobàcies?
Bueno, començant pel Belmondo, que es va deixar els ossos, la pell i tot, però en definitiva va obrir camí.
És grande.
Tom Cruise no fa res que no hagués fet. Primer, ell va ser el primer Jean-Paul Belmondo.
La pregunta és, la nòvia del personatge de Tom Cruise, quan tingui 80 anys, quants anys tindrà? Perquè és probable que en tingui, no sé, què, 25?
Un per la Violeta.
Bueno, corremos un estúpido velo.
Fins al 30 de juliol, els cinemes Girona posen a la venda 1.000 abonaments anuals al preu de 75 euros. La gent que els compri podran gaudir de més d'un centenar d'estrenes i podran anar al cinema tantes vegades com vulguin.
Bueno, sí. Tothom hauria de tenir l'abonament de la Filmoteca, l'abonament del Girona. No hi ha abonament del Fenomen, tio. O sigui, apuntat un tanto, fes el favor.
Ja tenim data d'estrena de la nova pel·lícula de Scorsese i saps on serem tu i jo?
Jo ja l'he vista i estaré dormint encantat de la vida de no tornar a veure aquest bodri absolut que ha fet a l'Scorsese. Ho sento, eh?
Ja comencem.
No continuem, ja ho he dit aquí públicament moltes vegades.
Res, us apunteu la resta de mortals, us apunteu a l'agenda 6 d'octubre. What's new, pussycat? Barbie s'estrena el 21 de juliol, però a Vietnam n'han prohibit l'estrena per alerta mostrar un mapa que afavoreix a Xina. Jo és que l'he trobat, ho llegi i he pensat, no pot ser veritat. Això és una notícia de gatets.
No, és biopolítica absoluta.
I s'acaba una altra sèrie d'èxit, que és Sex Education. Tercera i última temporada, el 21 de setembre.
Ah, sí? La coneixes, Javi?
Sí. Muy buena, eh?
Que bé que coneixeu tot el que no conec jo, perquè...
És una gran sèrie i muy recomendable para los padres.
Doncs és una bona notícia. Has acabat, per cert? No, només dir-li a un oient que ha dit, però per què poseu sempre la mateixa cançó una i altra vegada quan ve a fer els gatets la Sílvia? Perquè és una cançó de què tal gatita i vol dir que, però en realitat vol dir que hi ha de nou gateta, i llavors ella és la gateta i què hi ha de nou?
Les notícies.
A les notícies del món i a les plataformes, clar.
Bienvenida a tu nuevo hogar.
¿Nuestro nuevo hogar?
¡Volvemos, tíos!
Dentro de 2 segundos, colisionarás contra tu destino.
Doncs acabem temporada, però no marxem sense fer un tastet superràpid de les plataformes. Què s'estrena a Disney Plus el 24 de juliol? Doncs després de 10 anys, torna Futurama. No sé si vosaltres la veieu, però jo la veia. I jo la trobava molt entretinguda. I, escolta, em torna...
O sigui, cada... penseu que estem fent ràdio i no televisió, no han vist la vostra cara de satisfacció?
Sí.
Això ha fet molta il·lusió.
Ens agrada. Sí.
10 episodis,
però... Fan de vender. Sí. Que fan de
jo trobo que és una... Bueno, potser serà la sèrie d'aquest estiu. I després a Netflix, a veure, resum ràpid, comença la segona temporada de Heartstopper, recordem que és l'adaptació del còmic sobre la relació entre dos adolescents. És Cookie?
Molt.
Jo no l'he vista, però tothom en parla molt bé. I després una que m'han fet gràcia, que és que Meryl Streep s'incorpora a la tercera temporada de Solo Asesinatos en el Edificio. I jo he vist una fotografia i és que sembla la senyora Fletcher, t'ho he ensenyat, oi que sí?
Mm-hmm. Sí,
és bueno, però...
Està molt àvia. Sí, pobreta, sí. Què? No passa res?
No passa res. Esplendorosa, home, tenim a Harrison Ford i Tom Cruise que vol fer Mission Impossible. No. A Disney Plus, els fans de Star Wars estaran contents perquè el 23 d'agost s'estrena una nova sèrie, que serà Ahsoka, i que és d'una antiga Jedi que haurà d'investigar una nova amenaça. Així que us deixem.
Ja està?
Sí, i jo faré una recomanació que ho dèiem amb l'Oriol. Si teniu temps, aquest estiu recupereu Succession, que nosaltres no l'hem vist, i crec que és una gran oportunitat per recuperar una molt bona sèrie.
Afegiré la petició de l'Esteve, que diu, per què no feu en el programa recomanacions culturals, a bandes de plataformes i tal, teatre, música... És que no ens hi cap tot, és impossible. A que Catalunya Ràdio hauria de fer un programa de teatre i un programa de més coses.
Però potser podem fer alguna cosa, alguna secció...
Bueno, una cosa col·lateral.
De rodatges i del món...
La majoria diuen que volen mantenir totes les seccions i que
hem de
mantenir...
A l'Àlex no li ha fet gràcia aquesta proposta i ha quedat silenciat.
No li fa gràcia perquè és idea seva, però jo me l'he apropiat
no
una
idea mica. Meva, bueno. I també ens demanen una secció sobre història del cinema americà, europeu, asiàtic, africà, africà.
Mare.
Imagineu que fem una secció de
no
cinema
podem.
Africà brutal.
No necessitem dues hores més de programa. Truca a Catalunya Ràdio, que ens donin quatre hores.
Sobre història del cinema s'hauria de fer, jo estic
super... I una altra sobre tècnica cinematogràfica. Bueno, escolta, Uri, necessitem que sis.
La història del cinema és història de...
Le feu rouge est mis. Les clignotants fonctionnent. Et vous pouvez être la commande.
Monsieur, madame, ce sont les enfants.
Un coup du karma.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I ara arriben el director, actor i la protagonista de Vacaciones de Verano, Santiago Segura i Patricia Conde, no us ho perdeu.
Total.
Patricia, te voy a contar una anécdota que no sé si le hará mucha gracia que la cuente yo, Santiago, pero te la voy a contar. ¿Sabes cómo nos conocimos, Santiago y yo? Yo dirigía el Festival de Sitges y de repente apareció
un tipo,
Santiago Segura, con una bobina debajo del brazo de un cortometraje que era Evilio el primer año,
sí,
y
sí.
Luego el siguiente vino con Perturbado.
Sí.
Corrió la voz y hubo como una especie de movimiento sideral, un fenómeno de masas, y dices, bueno, pero la gente, ¿cómo? No había todavía...
No había internet,
no había Twitter.
Iba con pasquines y los ponía en las farolas en Sitges, sí. Para que vieran mi corto.
Nos pedía
no
permiso.
Ostras.
Y pasamos los cortos y decía, ¿pero habéis pasado mi corto? Y digo, sí, hemos pasado tu corto, Santiago, con un fenómeno de masas, pero yo no estaba. Digo, pues no lo sé. ¿Dónde estabas tú? Porque como no estaba en ningún sitio, no sabías dónde localizarlo. Eso,
la anécdota real es que yo soy el primer anormal que le dije a Alex, digo, Alex, mira, voy a hacer un corto para el año que viene, se llama Evilio Vuelves, una secuela, yo en los cortos ya hacía secuelas, digo, y he pensado que podría hacer un tráiler, y entonces si lo ponéis, y dice, hombre, claro, te lo ponemos, y el tráiler nunca lo pusieron, y eso era lo que yo le preguntaba, el tráiler del corto.
Claro que se pasó.
¿Eso cuándo fue, chicos? Eso...
Bueno, estamos hablando de hace 30 años,
años 90.
Sí.
Años 90.
Siglo XX, ¿te acuerdas?
¿Qué has tenido?
92-95, sí, por ahí. Sí, pues sí. No.
22 años.
22. Y bueno, fue un...
Antes de Torrente, o sea que hace 28 mínimo.
Un fenómeno de masas que no ha dejado de ser un fenómeno de masas, además, y le encanta ser una estrella.
Nació siendo un fenómeno de masas.
Ahora quiero que tú nos digas cómo es el Santiago Segura detrás del fenómeno de masas y detrás de todo esto. Es decir, el señor director...
El señor director...
Digamos, a ver.
Vamos a ver. Este señor que tengo aquí a mi izquierda es un señor inteligentísimo, sensible, es un genio, sabe perfectamente lo que quiere, y eso a día de hoy es muy complicado porque la gente va por ahí y no sabe lo que quiere, por eso van tan deprisa y dándose golpes con todo, ¿no? Y él sabe lo que quiere y sabe lo que quiere el público.
Uh-huh.
Es un tío con esa sensibilidad y con ese don, ¿no? Yo siempre digo que tiene la varita mágica del cine familiar aquí. Otros tienen otras varitas, uh-huh, pero no son la misma que tiene él, que da con esa fórmula magistral para hacer que toda la familia vaya al cine.
Yo, entrando en materia de Vacaciones en Verano, diré que lo vuestro es amor imposible, ¿eh? Y sí, la película sí, también lo demuestra. Bueno, un poquito la película lo
los
demuestra.
Los personajes,
es perfectamente posible, claro que sí. ¿Por qué no?
Bueno,
hemos estado 15 años casi felices.
Casi.
Claro, por eso.
Pero sí, ya habéis decidido que, bueno, que ya está cansa un poco.
Cristina se casó con su pagafantas.
Sí.
Hemos llegado a esa conclusión.
Sí.
Podríamos hacer un antes de, ¿no? Lo que sucedió. Sí. ¿Por qué llegaron a casarse esta extraña pareja?
Yo soy más de secuelas que de precuelas, pero podemos hacerlo.
Podríamos
también
hacer una precuela de cómo llegaron ahí. Entonces, claro, a lo mejor de repente, yo qué sé, descubrimos muchas cosas,
¿no? Todo esto nos lleva al hecho que también habíais mencionado hace un momento, que esta historia de dos amigos, Santiago Segura, sí, y Leo Harlem, que van...
Oscar y Félix, homenaje, sí, a la extraña pareja.
Sí,
claro,
sí, Laurel y Hardy.
También.
También que,
y curiosamente el flaco soy yo, por, sí, primera vez. ¿Quién lo iba a decir? No,
esto tiene chiste. Pues realmente que se vayan a domar una tropa de niños haciendo de...
Veintipico niños.
De tal. Nunca hagas una película con un animal, un niño, dijo Hitchcock una vez.
No, Hitchcock, di la cita completa. ¿Te acuerdas que era no trabajéis sin con animales, ni con niños, ni con Charlie Lauton?
Exactamente. Pues, en definitiva, me hace gracia porque, claro, decíamos que se recupera la comedia familiar, ¿vale? Un momento, pero es que hay una tradición, la gran familia.
Es una,
está muy cerca de esto. Está una que se llamaba Vacaciones con Ivette, del año de la pera, pero ya no digamos, claro, solo en casa. No de... Y Daniel el Travieso, o sea, esta es una película
buena,
con docenas de Daniel el Travieso. Daniel, sí. Y Walter Matthau sois vosotros. Sí, sí. O sea, realmente es un género en sí mismo.
Yo creo que sí, que es un género. Sí. O sea, cuando la gente dice, Santiago Segura lleva 5 años haciendo la misma película, digo, hombre, esto como si le dices, ¿sabes?
A Woody Allen.
O alguien que hace westerns, dice, joder, otra con vaqueros y con sombreros y justicieros con estrella de sheriff. Dice, es que es un western, uh-huh, anormal.
O sea, eso está clarísimo. Por cierto, ¿la cámara Bolex la guardas?
No.
No puede ser.
No. Tengo la segunda, la Canon.
¿Y las Bolex? ¿Pero por qué?
Pues la perdí en una mudanza o algo. Es que me compré una Bolex, me costó 800 pesetas en el rastro, y con eso hice mis primeros cortes.
Solamente podía hacer Super películas 8. De 3 minutos.
Bueno, es que eran 15 metros lo que duraba el Super 8.
Sí.
Y como no tenía además para... No sabía cómo empalmar, me pasaron una empalmadora de acetona y se me cuando lo metía en el proyecto, se comía la película.
Sí.
Que conseguí una empalmadora de celo, y esa era buenísima.
¿Y tenía que
se pegaba bien?
Sí.
¿Y no se veía el corte luego en...?
No, como va a una velocidad...
Pero piensa que, claro, esto es como hacían las películas los neorrealistas, que había acabado la guerra, no había celuloide, iban a coger material de segunda mano que había quedado en los estudios destruidos por los bombardeos y cogían trozos y decían, esta escena no puede durar más de 15 segundos porque tenemos 15 segundos de película. O sea, tendrías que hacer cine neorrealista.
Cuando empecé a escribir Torrente, era una película neorrealista. Además, yo quería que acabase como Los Olvidados, de Buñuel, ¿te acuerdas?
Sí.
Que acababa en un vertedero Torrente, muerto. Y me ha hecho gracia porque cuando estábamos hablando así me he acordado de un chiste de otro de los genios que más adoro, Mel Brooks, que le dijeron, ¿qué es lo más difícil del cine, señor Brooks? ¿Qué es lo más difícil de hacer cine? Y dice, las perforaciones. Hay tantas, y estar ahí haciendo los agujeros. O sea, la cosa de Mel Brooks era muy surrealista.
Por cierto, ¿sabes que le dan el Oscar honorífico este año? Porque tiene 98 años.
98 años.
Y bueno, más bien dan de correr, ¿no? Pero ya ha habido gente que ha dicho...
¿Qué ha dicho?
Mel Brooks.
Mira, yo, una de las cosas que antes de... O sea, sé que me voy a morir habiendo conocido a Mel Brooks. He cenado 2 veces con Mel Brooks.
Es muy fuerte.
Hicimos
eso.
Los productores en José Mota y yo en Madrid. Entonces vino, me acuerdo además, Mel Brooks, que es un cachondo, dijo, mucho mejor que en Broadway, estáis mejor que en Broadway. Digo, ahora será Italia y dirá lo mismo, pero solo que te lo diga Mel Brooks. De hecho, digo, ¿qué está haciendo ahora, señor Brooks? Dice, el jovencito Frankenstein, estoy haciendo el siguiente musical. Y nos cantó 2 o 3 temas allí en la mesa. O sea, era un cachondo. Yo, vamos, tengo, por supuesto, como un buen friki, me llevé mis DVDs para que me lo firmara. La última locura, el jovencito Frankenstein.
Qué bueno.
Yo voy a hacer un par de comentarios simplemente. Celebrar, la gente no se acuerda, pero ganó el premio de la Semana de la Crítica de Cannes este señor con Torrente. Lo digo, me acuerdo
perfectamente, porque yo era muy fan de Torrente.
Una cosa impresionante.
Bueno, soy...
Si nos ves a Javier Cámara y a mí, que nos presentaron en Cannes a Claudia Schiffer, y nosotros ahí parecíamos Paco Martínez Soria y Alfredo Landa ahí saludando. Hola,
no,
señorita.
¿Por qué no haces una película sobre Paco Martínez Soria? Bueno, con Leo Harlem haciendo de Paco Martínez
Hombre,
Leo Soria.
Leo lo bordaría. Además es muy
yo
fan.
Yo lo veo, ¿eh?
Leo es muy fan de Paco Martínez.
Lo único que tienes que buscar a Margot Cotens, a Florinda Chico,
sí.
Y a todo esto. Pues mira, te falta hacer un biopic en esta vida, ¿eh?
O sea, bueno, ya que... lo he hecho. Manuel Vázquez. el gran Vázquez.
Ah, bueno, sí, pero dirigiendo.
Ah, dirigiendo.
Dirigiendo,
yo, claro.
dirigiendo. ¿Eh?
Pues tú sabes que me dio apuro, porque hacer la vida de alguien es una responsabilidad, porque de alguna forma...
Pierden el respeto, no pasa nada.
A mí, por ejemplo, me hundió la película que hicieron de Peter Sellers, la aborrecí, porque cuando amas a alguien tanto... ves que en su vida era un psicópata, un miserable, no sé qué. Y luego cuando acaba la película y pone productor ejecutivo, su hijo, digo, hijo puto. O sea, qué manía le tenía.
Pues chicos, chica.
Gracias, Alex.
Con vosotros acabamos temporada, o sea que muchísimas gracias.
Pues felices vacaciones, que lo paséis muy bien.
Y nos vemos la temporada que viene, a lo mejor.
Cuando queráis, después pronto. De como que a lo las mejor, vacaciones seguro. De verano.
¿Vale? Si
tú vas a estar aquí, yo prometo volver.
Sí, o sea, sí.
Vale, pues tú
volvemos
te avisamos,
septiembre.
Te avisamos.
Claro, avisadme,
vale,
y yo
pues
vengo
está.
Encantada y comentamos el gran éxito de vacaciones de verano.
Eso.
Señores y señores, aquí Santiago Segura y Patricia Conde. ¡Bona nit!
¡Bona nit!
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Los muertitos de Gurina.
¿Va a entregarme la muñeca, Susi?
No puedo.
No se la pediré otra vez. Cuando quiera me dirá dónde está, pero tendrá que decírmelo.
¡No puedo! ¡No está aquí!
Está mintiendo otra vez.
¿Qué es esto?
Aquesta és música de Henry Mancini per una pel·lícula que va fer Audrey Hepburn, que feia de cega, que es deia Sola en la oscuridad. I qui era l'assassí terrorífic que sortia a la pel·lícula? Alan Arkin. Alan Arkin, que ha mort als 89 anys aquesta setmana. No t'has enterat, Violeta?
No m'havia enterat.
Doncs sí, és mort.
Ostres.
Premis Tony, obres de teatre, Oscar per Pequeña Miss Sunshine, interpretacions interessants, especialment aquesta, pel meu gust, molt malament fent de l'inspector Clouseau a la segona part de La Pantera Rosa, que ningú no recorda que va fer Alan Arkin, i molt bé fent el paper de Watson a Elemental Dr. Freud. I va dirigir una pel·lícula que és la pel·lícula àcrata més increïble. Aquesta és la recomanació de l'Isgurina de les pel·lícules de tertulians i tertulianes. Little Murders del 1971, una pel·lícula dirigida per Alan Arkin amb Elliot Gould de protagonista. No us la perdeu. No és l'única desaparició d'aquesta setmana, també, amor.
Sigue adelante.
Senyora Robinson, estoy citado con Elaine para dar un paseo.
¿Quieres hacer lo que te he dicho?
Señora Robinson, creo que...
Óyeme atentamente. No volverás a ver a Elaine porque yo te lo ordeno, ¿está claro?
Señora Robinson, no le parece...
Puedo hacer cosas muy desagradables.
¿Por ejemplo?
Para apartar a Elaine de ti, estoy dispuesta a decírselo todo.
Si dic senyora Robinson i sentim aquesta música, sabem tots, suposo, que parlem de El Graduado. Doncs, amor, el productor del Graduado, Lawrence Turman, als 96 anys, el creador de la Turman Foster Company, va ser finalista a l'Oscar per aquesta pel·lícula, va fer La gran esperanza blanca de Martin Reed, Con el agua al cuello de Paul Newman, El hombre clave de Robert Mulligan, una línia de producció molt xula, molt xula, i en una altra etapa va produir La cosa de Carpenter, per exemple, el Cortocircuito 1 i 2, El filo del abismo, American History X, és a dir, va anar evolucionant, també va intentar la direcció, etc. Us dic una tercera morta i acabem. Anita Wood ha mort als 85 anys. La núvia eterna d'Elvis Presley, que anava passant de noia famosa en noia famosa, però hi havia una noia permanent que va acompanyar i aguantar tota la vida, que era Anita Wood, que van continuar sent amics, que va fer alguns paperets a televisió i que després es va guanyar la vida quan va morir Presley durant moltes entrevistes parlant de les intimitats d'aquest personatge. En fi, amigues i amics, no hi ha res com Rosemary.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. When I'm calling
you. Aquesta cançó us ha de sonar perquè era l'arma assassina de Mars Attacks quan Sylvia Sidney anava contra els marcianos de la pel·lícula. Aquesta cançó mítica, la Indian Love Song, és d'un musical que es deia Rosemary, que precisament es va estrenar el 15 d'agost del 1923. I, per tant, aquesta cançó, aquest estiu, és absolutament centenària. To be your own. I aprofito aquesta veu desfasada totalment per donar pas a la persona que ens porta la veu menys desfasada del programa d'avui a la finestra indiscreta. Doncs bona nit. Bona nit, Carles Romero. Estem sentint una veu inconfusible i ja sabia jo que aniria d'això a la secció d'avui. Que per cert, a més hem de celebrar i no tenim espelmes ni res, m'has pillat per sorpresa, Carles. I l'Alfons ara tindrà una ràbia que no vegis.
Estem de celebració, sí. Particular, eh? Particular. Sí.
Resulta, amigues i amics, que el Carles Romero avui fa 50 vegades que intervé a la finestra indiscreta. I nosaltres que ho celebrem, Carles?
Doncs avui per celebrar-ho, sí. Diguem...
Allò
espectacular, Rafa un espaterran, parlem de Tina Turner. Mm-hmm. Tina Turner que ens va deixar el passat 24 de maig, i que, en fi, què dir de Tina Turner? Una carrera descomunal, amb una presència escènica apoteòsica, va desafiar els convencionalismes del món del rock, un món del rock masclista, ranci, es va enfrontar amb valentia i dignitat a la violència i a l'abús de... del seu marit, sí, Turner. Sí.
Bueno, això es va demostrar a la pel·lícula.
I va protagonitzar, clar, una de les resurreccions més espectaculars, personals i musicals de la història del show business. I, a més, Àlex, no sé si ho sabies, això, va ensenyar a ballar el mismíssim Mick Jagger.
No, però si Mick Jagger té... Tot allò que fa amb els malucs i tot,
sí,
això...
Sí, tot allò...
Tot allò ve de la Tina.
Ve de la Tina Turner.
Per favor.
Brutal.
Per què no va dirigir Cruise Line i aquestes coses? Ho hauria fet molt millor que els altres.
Ve d'una gira que van fer l'any 69, on van coincidir al Madison Square Garden, a Nova York.
Que maco.
I allà, a banda d'una història d'amor no conclusa...
Perdona?
També.
Això també ho saps segur? Però si se'l va menjar viu, evidentment.
Després el sentirem, per cert, eh? Després el sentirem. If your child ain't all he should be now, this girl will put him
right. I'll show him. Ara no em diràs que Satisfaction era la definició de la situació viscuda...
Satisfaction és una mica prèvia.
T'havia somiat.
Doncs va, comencem amb aquest repàs cinematogràfic d'aparicions de Tina Turner i comencem amb Tommy, de Ken Russell, l'any 75, una pel·li una mica producte de l'època.
La primera pel·li d'Olby de la història.
Ah, no ho sabia, això.
Sí, per intentar potenciar al màxim...
I Anne Margaret va ser nominada a l'Oscar. Que era millor actriu, sí. I aquí feia el personatge de la reina àcida, no sé si ho recordes,
Acid,
no?
Per favor.
Acid Queen, eh?
Carles! La vaig veure a Londres, aquesta pel·lícula.
Uau.
I vaig veure tots els vestits a la Cinemateca Francesa, una vegada exposats, espectacular.
Amb una constel·lació d'estrelles de la pel·li, Eric Clapton, sí. Elton John, els propis Who, Jack Nicholson, Anne Margaret, com hem dit.
No podien haver triat millor ningú pel pare.
Brutal.
Aquesta també la tinc, eh? Aquesta també, sí. Aquesta és inoblidable, absolutament, també,
sí.
Eh?
Fem un salt en el temps, sí, sí. Una mica significatiu, d'aquesta reina àcida, a aquest moment li van passar moltes coses a Tina Turner, moltíssimes.
Però estava igual.
Estava igual de guapa.
No havien passat els anys, ni una...
De potent, de
la veu. Igual, també, és increïble.
Això pertany a Mad Max 3.
Mad Max allà de la cúpula del trueno.
Mas allà la cúpula del trueno, sí, que era la tercera part d'aquesta sèrie una mica distòpica de Mad Max, de lluites per la benzina, pel combustible, la venjança, la redempció. Va ser llançada, bueno, es diu We Don't Need Another Hero, sí. Diguem-ne.
Evidentment. Hero que era bastant petit comparat amb ella. O sigui, si m'imaginava el David Bowie entre els braços i les cames de la reina àcida Tina Turner, no em vull imaginar que va quedar de Mad Max després de passar. Jo penso que la humanitat cometrà un error molt gran si no li dona el nom de Tina,
sí,
a una estrella d'aquestes que queden per batejar en l'univers.
Home, s'ho mereixeria, realment.
Jo crec que sí.
Bé, això que està sonant amb tanta rauxa, sí, és Nat Bush, City Limits, fusionat amb Proud Mary, i és del musical de Tina Turner, que es diu Tina the Musical, que s'ha fet a moltes ciutats. S'ha fet a Hamburg, s'ha fet a Madrid, fins i tot a Londres, a Broadway. Aquí no. I és un musical que repassa la vida, la trajectòria de Tina Turner, des dels seus orígens humils a Tennessee fins a la seva consagració. I és un musical que només per aquest número final. O sigui, el número final és The Best, la gran, el gran tema superconegudíssim, i després, a modo una mica d'avisos, com si d'un concert rock es tractés, acabaven d'aquesta manera explosiva i d'aquesta manera tan...
Tothom ballant, perquè els teatres en aquests casos es converteixen en una discoteca total.
Sí.
Una cosa tremenda. I qui es va atrevir a fer el paper de Tina Turner?
Doncs mira, hi ha diverses persones que van fer aquest paper de Tina Turner.
En el musical, vols dir? O en general, a la vida?
En el musical, bueno, a la vida difícilment algú s'hagués atrevit a fer-ho.
No et preocupis, ja me'ls diràs. Ara el pobre està remenant aquí.
Clar.
Remenant. A veure...
Mira, jo vaig veure la versió en vídeo...
Ah, o sigui, vas anar i tot.
No. Vaig veure una versió filmada de forma semiprofessional, però de manera alternativa.
Pirata.
Vale? Per Enkeki Obi Melegwe. Que diràs, jo no tinc cap referència,
No, jo tampoc.
Però escena és una absoluta tempesta de fúria, de rock, d'intensitat, d'actitud, absolutament impressionant.
O hi havia truc?
No. Vaja, aquí tornem amb la connexió Stones.
Sí.
Àlex, tornem amb la connexió Rolling Stones. Has reconegut la veu de qui cantava ara o no?
No, jo no soc tan bo com
l'Alfons. Escolteu una mica més. Aquesta és Tina Turner. I aquest és Mick Jagger.
Oh. Però és que massa volum, queden sepultats per l'amplificador.
Això és el Live Aid, el primer macrofestival benèfic que es va fer per recaptar fons a l'Àfrica, organitzat per Bob Geldof, Boom Tom Rats...
Me'n recordo. Sí.
Mític festival. Doncs aquesta va ser una de les actuacions més recordades, juntament amb U2, Queen, etc, la reunificació de Led Zeppelin.
Això vaig anar, aquí penso.
Això va ser el Wembley Stadium.
Sí. Sí, jo vaig estar.
Doncs,
hi havia la Tina.
Amb Mick Jagger.
Ah.
El que passa és que hi havia dos escenaris. Una a Filadèlfia i una altra a Londres. I crec que estaven a Filadèlfia.
Perquè jo no tenia constància d'haver assistit a un concert de Tina Turner. I vaig perdre alguna cosa.
Estaven a Filadèlfia. I és una de les actuacions més tòrrides, més calentes i més apassionades que he vist mai en un escenari. Es magregen, s'insinuen. Un li treu la faldilla, l'altre la samarreta. Sembla que més que una cançó, un acte sexual.
Estava follant. Pots dir-ho?
Per què hem tret aquest extracte? Perquè el documental Tina, del 2021, doncs hi ha una declaració, un documental jo crec que molt encertat i bastant correcte i bastant, diguem, fidel, no? Hi ha un moment que Tina declara que li agradaria ser la primera cantant afroamericana de rock and roll que omplís estadis com els Stones. I jo crec que ho va fer.
Sí?
I en moltes ocasions, inclús, amb més públic i més vegades que els propis Stones.
Tu la vas arribar a veure?
No la vaig arribar a veure mai en directe, no. Per un tema, diguem, generacional. Tu saps que Tina Turner va venir al 79 al Palau d'Esports a Barcelona?
Doncs no me'n recordo, jo no hi era perquè...
El 24 de maig del 79 va venir a Barcelona al Palau d'Esports i malauradament
el
és un
Palau d'Esports, vols dir? El
que ara és el Teatre Musical...
Bueno, no és res, ara.
No?
És una ruïna.
És una ruïna, no? Doncs allà va tocar amb un Palau d'Esports...
Buit!
És que, sent generosos, molt... Sí. El company Àngel Casas, el lograt Àngel Casas, va fer un especial a Musical Express, programa mític de música, i va treure unes imatges que es poden trobar a YouTube, Són molt interessants. I també... Bueno, per conèixer una miqueta aquesta època més fosca, més difícil, de més complicacions de Tina Turner, quan tothom li donava l'esquena. La indústria li va negar absolutament tot, actuava allà a qualsevol lloc per diners...
La gent anava a veure Serrat i Lluís Llach en aquella època. Tina Turner no...
Tina Turner? No. Fins que la indústria no va dir, ara és quan heu d'anar a veure Tina Turner. Sí.
Però allà no va venir, mira. Una altra bomba d'efecte contundent.
Sí, GoldenEye, James Bond, el primer Bond de Pierce Brosnan, crec, veritat? Escoltem una miqueta la veu.
See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden night.
Brutal, eh? És impressionant, eh?
Perfecta afinació.
L'elegància, la delicadesa, la sensualitat, el misteri.
Dir delicadesa amb Tina Turner és sorprenent.
Però és que també la tenia. També
que sí,
la tenia.
Que sí, que sí, però és un apel·latiu que de cop i volta...
No ho associes, no ho associes. Està clar, així de primera, no? D'entrada, no. Saps que aquesta cançó la va composar Bono i The Edge, de U2. Van deixar una mica els egos aparcats i van fer una cançó bastant clàssica, de tall clàssic de la saga Bond. I jo crec que... una mica Tina Turner intenta homenatjar a la seva manera de Shirley Bassey i al seu Goldfinger.
Hem vist.
No, jo diria,
sí,
veritat,
sí, clar, 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 clar.
I després és això, no? Hi ha un crescendo, una vibració, una potència vocal a mesura que avança la cançó, que a mi, personalment, amb un especial que vaig fer aquí, també en aquesta casa, en aquest programa amb l'Alt Fols, vaig decidir que era la millor cançó de la saga Bond.
Què fem? Ens quedem amb Tina o amb Aretha?
Ah, ostres... pels pèls, amb Aretha. Jo, pels pèls. Aviam, sempre acabem la secció amb alguna sorpresa, amb algun moment fric, algun moment desagradable, fins i tot, no? Possiblement. Però m'ha semblat, no?, que era bonic acabar d'aquesta manera, amb aquesta veu nua, pura, sense filtres, sense artificis, de la Tina Turner. Jo mai em canso de la finestra, ja ho sabeu.
Doncs bon estiu, eh? A reveure, company.
Gràcies, Àlex. Gràcies, finestres. Bon
Gràcies,
estiu.
Alfons, per portar-nos-lo.
Gràcies, Alfons.
Aquest és l'esperit i el que diu la Lourdes, no? I pel que fa canvis possibles en el programa de cares a la temporada vinent, hauria de pensar, però tot m'encanta, mentre estigueu totes i tots i mantingueu els col·laboradors d'enguany, crec que serà genial com tots aquests anys que fa que us segueixo. Ara ens hem d'acomiadar, Javi. Has descobert el secret de la finestra indiscreta. Val la pena venir aquí?
Sí, sí, no, desde luego que lo recomiendo y me lo he pasado muy bien. Muchas
gracias. L'any que ve insistirem en aquest sentit. Ja he dit... i ha acomiadat a tota la gent que fem el programa al llarg de l'any, però m'acomiado de vosaltres dues, Alba Laguna i Violeta Kovacsis, amb la seva Violet. Fins l'any que ve, espero, ja parlarem.
Fins l'any vinent.
No em dubgueu el disgust ara, si voleu plegar del programa. No. En fi.
Moltes gràcies a vosaltres per seguir-nos aquesta. Gràcies i bon estiu.
I els oients que continuïn pensant en pel·lícules a recomanar-nos, com per exemple aquí la Pepa Garcia d'Ulldecona a l'hivern i de Caldetes a l'estiu, que diu: bona nit i bon estiu, gent simpàtica i de cinema de la finestra indiscreta. Només volia saludar i dir-vos les gràcies per les gràcies del programa que feu. I dic que la finestra indiscreta és una part de la meva vida, de la meva i d'altres persones que, com jo, us escoltàvem i ara ja no són amb vosaltres. Coneixia la Margarida, el Pau Subillà, el Mateu Forns i altres que comentàvem al programa. Ara només vull dir que la finestra indiscreta és amb encadenar i con la muerte en los talones, la que més m'agrada de Hitchcock. Però oblidava Rebeca i Vèrtigo i Psicosi. Vaig sentir que fan a Montjuïc la finestra indiscreta aquest estiu. Doncs crec que aniré encara que faci humitat. Si aneu tots, serà molt divertit. Només és una idea. Fins al setembre, crec, oi? I tant. I amb prismàtics que anirem a veure la finestra indiscreta a Montjuïc aquest estiu. Gràcies, amigues i amics, per acompanyar-nos una temporada més. Una abraçada molt gran. Us deixem amb la pel·lícula.
Primero se rompe la pierna y segundo, solo mira por la ventana viendo cosas que no debería.
Alfons, t'hem trobat molt a faltar. Dóna-li molts records a la Ona, sisplau. Uri, Sílvia, amunt els braços i l'alegria. I us deixem ja amb les notes finals del programa d'avui, abans de l'audiovisual, que barrejarà per última vegada a barri de la Rue North i Rota. L'any que ve farem, segurament, Bernard Herrmann, alguna cosa més, i segur James Horner. Per què? Perquè m'agrada, i s'ha acabat, decideixo jo. I, per exemple, podem acabar amb una mica d'Aliens?
Maldita sea, eso no es todo. Porque si una de esas cosas baja hasta aquí, eso sí que será todo. Entonces sí que podrán irse despidiendo de esta mierda que ustedes creen tan importante.
No està parlant de la finestra indiscreta, evidentment.